Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Murillo, mestre de la pintura sacra. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana remarquem les exposicions que es faran en l'any Murillo, que commemora el quart centenari del seu naixement. Murillo va viure en un període en què la religiositat ocupava un espai central en la vida dels ciutadans i això té un reflex directe en l'obra del pintor. Observa la directora del Museu de Belles Arts de Sevilla, Balme Muñoz Rubio.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Viu i escolta la Diada de l'11 de setembre a Ràdio Estel. Començarem el dia abans, 10 de setembre, a les 9 del vespre, amb l'acte celebrat al Born la Diada de l'any passat, dedicat a la convivència entre les diferents cultures que conviuen a Catalunya. Un acte que enguany guanya una especial vigència i es manté de rabiosa actualitat. A la mitjanit de diumenge a dilluns, l'especial Les cançons de la resistència de Marina Rossell. Durant tota la Diada, seguiment informatiu de l'actualitat dels esdeveniments. I a les 8 de la tarda, l'especial La poesia cantada de Màrius Torres. La Diada de l'11 de setembre es viu i s'escolta a Ràdio Estel.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Doris Sonheimer. L'autora de Les Siete Cajas ens presenta L'Octava Caja, un segon llibre per enriquir la història d'una família supervivent. Doris Sonheimer avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui ja tenim aquí una vella i antiga convidada de la casa, que és la Doris Sonheimer, que ens va escriure Les Set Caixes, les famoses Set Caixes que van sortir per tot arreu, per la televisió, pels diaris, per la ràdio, i clar, van agradar tant que ha fet una vuitena caixa. I avui parlarem de la vuitena caixa. Què tal, Dori, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me a estar aquí.
Bueno, t'estimem molt. Aviam, per què un llibre dedicat a les criatures?
Perquè quan vaig acabar Les Set Caixes, d'endreçar a l'últim paper de Les Set Caixes, vaig tindre molt clar dues coses. Una, que tenia que retrobar la meva família, que havia pogut sortir de tot aquell desastre. I segona, una gran pregunta m'inquietava molt. Què havia passat amb els nens?
Ets una persona molt feliç, no, tu?
Sí. La veritat és que sí.
I, en canvi, els teus parents van trencar totalment amb el passat?
no totalment, perquè algú d'ells sí que encara està, sobretot els que van sobreviure, aquells tenen un lligam amb el passat. I, però el que sí que han sapigut és mirar cap al futur, viure el present i mirar cap al futur.
Una nina porta moltes coses amb la seva presència, no?
Moltes. Aquesta, sobretot, per mi, la que surt a la novel·la, moltes.
Bueno, has creat una menora amb un llibre, no?
Sí, ha sigut la segona menora que he creat, dedicada 5 dels braços als 5 nens, al 6è als retrobaments i al 7è com un homenatge a tots els nens víctimes dels genocidis.
Escoltar la paraula càncer espanta tothom, no?
Sí, penso que sí.
Observo que de jueus, a part de no haver-n'hi cap de pobre, eren gent d'un gran nivell intel·lectual i econòmic, almenys els que treus tu en el teu llibre.
Bueno, dels jueus que hi havia a Europa durant l'època de la Segona Guerra Mundial, penso que hi havia una gran diferència als que estaven al centre d'Europa, el que era Alemanya, Bèlgica, Holanda, Àustria, amb els jueus que estaven als països de l'est, que realment, de fortuna, no en tenien cap. Al revés, que eren gent humil i que van ser 3,5 milions de persones de l'est que van ser assassinades.
El fet de treballar amb els anglesos devia ser vital per salvar-se, no?
Molt. Molt, molt important, perquè, evidentment, Anglaterra va ser, junt amb França, qui va declarar la guerra a Alemanya, i, evidentment, els que fugien d'Alemanya en aquell moment tenien les portes obertes a Anglaterra.
Les nenes de les famílies de cert nivell veien poc els pares, però això també passaven aquí, eh?
Igual. I encara penso que ara, potser que no per al gran nivell, però els professionals que estan a tope, les parelles professionals, també falta temps per dedicació als nens.
Doril és una dona benestant?
Sí, Doril per mi era la meva tieta, era una dona que penso que tenia una quantitat d'aptituds realment enormes, molt grans, envejables, inclús, diria.
Entenc el número de presidiari gravat al braç, perquè s'ha vist molt al llarg de tots. Ara aquesta gent ja s'està morint perquè són molt grans, però molta gent deia, si no es creu algú, lo del Holocaust, poden mirar al meu braç el número. Però hi ha una cosa que tu parles, i que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Parles de qui porta gravada una estrella a la nuca.
Pues sí. Hi havia nines que portaven gravades l'estrella a la nuca.
Oi que no s'entén un jueu que no sàpiga música?
Difícil d'entendre.
Oi que sí?
Difícil.
Dorel ja tenia una mica de sionista aleshores, no, també?
Bueno, penso que realment tenia ganes de viure en una terra amb la qual no estigués senyalada per ser jueva.
Dies de festa, un martiri. Per què?
Per la Catherine, per una de les protagonistes de la novel·la de la 8a caixa, era un martiri perquè era el dia que dinava amb els seus pares a la taula del menjador, no a la cuina, i la seva mare era una dona molt estricta.
Ah. Tothom pensaven que havien d'abandonar el país, no? Perquè si anava, hi anava la pell.
Sí, però molts d'ells van pensar que allò era una època molt transitòria, que el Hitler era un boig i que els seguidors del Hitler serien minoritaris i que allò seria una tempesta que passaria ràpida.
No us deixen venir perquè sois judíos. Deu ser bastant empipador, no?, tenir que sentir això.
Té que ser molt humiliant.
Humiliant, eh? La nit dels vidres trencats, com es va viure a casa teva?
Pues, per part dels avis, tant materns com paterns, molt malament. Per part dels avis paterns, les hordes nazis van entrar a casa d'ells a les 4 de la matinada amb les porres, trencant tot el que veien per davant.
Un nen pot entendre l'odi de la gent?
Difícil. Difícil, i suposo que molts d'ells, dels nens, fins que no van arribar a l'adolescència, tampoc no pensaven que eren tan odiats.
Parlaves amb la Nina, no?
Sí, He parlat molt amb la Nina.
És l'única que t'escoltava, no?
Potser sí.
Els col·legis anglesos sempre fan respecte, no?
Molt respecte per la seva rigidesa.
Deu ser fortíssim rebre la notícia de que no deixen sortir els teus pares.
Molt forta, molt. I aquesta sí que realment jo l'he viscut, no directament, però penso en el que devia patir la meva mare quan va veure que els seus pares no podien sortir. I penso a aquests nens que surten a la novel·la també, els que van ser enviats fora, que veien que els seus pares no arribaven.
L'escriptura d'un llibre arriba a suportar la malaltia?
Bueno, l'escriptura d'un llibre a vegades és com una catarsis. Treus de dintre tot allò que t'angoixa.
Mentre rebin cartes dels pares, arrai, no? L'empipador seria no haver-ne rebut, suposo, no?
Exacte. Quan no reps encara és pitjor, evidentment.
Qui tenia tanta mania en gravar-se l'estrella?
Bueno, els alemanys tenien l'obsessió d'identificar a la comunitat jueva d'alguna manera o altra. I pues els hi col·locaven l'estrella de David com una forma de distingir els nens uns dels altres, perquè, evidentment, eren tots iguals.
Entre Mussolini i Hitler, jo em sembla que em quedaria amb el primer.
Jo em quedaria amb el primer. Però, vaja, cap dels dos.
No, ja, això segur. 15 mesos i ser un veterà.
Sí, sí, sí. Quan passes èpoques molt dolentes, cada dia que passes realment agafes la teva veterania.
També poses aquí, et fixes molt, ets una nena molt adelantada per l'època, perquè interessar-se pel feixisme, una criatura, ja és difícil, no?
Bueno, quan t'allunyen dels pares i comences i estàs sola i et preguntes, estàs esperant que arriben els teus pares i et preguntes per què no arriben, comences a preguntar-te a veure per què, què és el que està succeint.
El negatiu forma part de la normalitat. És molt trist, no, això?
Tristíssim. El que van viure aquells nens d'aquella època és tristíssim.
Tant a Txèquia com a Alemanya hi havia molts jueus. L'únic és que a Alemanya varen entrar amb els romans, i d'això no se'n parla. Per què no se'n parla, d'això?
Tampoc no van a veure tants jueus, perquè a Alemanya no arribava l'1%. Eren 65 milions de persones i només hi havia 560.000 jueus.
Bueno, però el curiós del cas és que això no sé per què no se'n parla, però està documentada fa 2.700 anys,
sí,
o 2000,
sí, sí.
Quasi 3.000 anys, perdó, que els jueus varen entrar a Alemanya. O
sí,
sigui,
sí.
Abans de que hi haguessin els que hi ha ara, que en definitiva són hugonotes.
Sí,
i d'això
sí.
No se'n parla, és curiós.
No se'n parla d'això, no se'n parla.
La vida ens fa moltes coses que pensem que no faríem mai, no?
I
que
I
sí
tant.
Que ens fa fer moltes coses estranyes.
I tant.
I no et sembla que el primer congressionista va ser la primera esperança pel poble d'Israel?
Sense cap dubte. Theodor Herzl, amb el seu primer congrés a Basilea, va donar una esperança per la formació d'un estat propi per als jueus.
Sensació d'abandonament. Té que ser molt trist, no?
Molt trista. I molt difícil de superar per un nen.
Transportar igual a camp d'extermini, no? La paraula transportar devia ser, bueno...
Sí. Vull pensar que els que estaven als guetos i als camps de concentració, quan deien transport, sabien que anaven a pitjor. Però jo vull pensar, a pesar de les filtracions que hi havia, que imaginar-te càmeres de gas...
Deu ser molt empipador llegir la llista de supervivents i esperar a trobar una persona estimada. Això ha de ser, vamos...
Terrible.
Terrible, no es pot explicar, no?
Terrible.
M'alegra llegir la part del llibre en què saps que viuràs. Això a mi em va donar una gran alegria quan vaig arribar a la plana 112. És així, això?
Sí.
Saber que viuràs.
Sí, evidentment.
I després també et vas cansar de llegir la carta, es devien esborrar les lletres, no?, de tant llegir-la.
I tant.
Quina alegria veure quan torna a sortir el cabell, no?
I tant. després de passar...
Per on has passat, no?
Per on, has passat.
El pare troba feina en un despatx de Toronto i tot millora. Quina alegria. Ui, s'acaba totes les misèries, no, aquí? Bueno, misèries no, les espatlles.
Bueno, comença una nova vida, realment.
Una nova vida és la paraula. Tu et vas adaptar de seguida al Canadà?
Bueno, quan parles de tu, és per la identificació que jo faig amb la Catherine, evidentment.
La Catherine.
La primera protagonista. Sí, jo penso que la Catherine se'n va adaptar de seguida al Canadà.
I després dieu també una cosa terrible. Fins a l'any 1950, la vida no et va pertànyer. Ha de ser molt empipador, no?
Sí. Ara ben bé no sé què vols dir amb això, però...
Bueno, parles a la plana 131. Sí. Després t'ho repassaré.
Vale.
He donat a conèixer tot allò que volia transmetre. O encara tens coses per explicar-nos, eh?
Bueno, jo penso que del tema familiar i de lo que va succeir durant tota aquella època, tant als adults com als nens de la família, he fet realment un... Penso que he plasmat el que volia plasmar. Però d'aquella època encara em queden moltes més coses per explicar.
El nen és difícil que entengui el racisme, no? O ja l'inculquen?
Sí, suposo que realment... aquesta pregunta realment té molta... molta intel·ligència dintre, perquè ja deu conviure amb això des de que neix.
Després dius una cosa que no sé si qualificar-te hasta una mica de poeta o tràgic poeta. La vida és un, és un desafiament, però és el nostre repte.
És veritat. És, diàriament tenim un repte per davant, que és un desafiament, però si tenim la força i la voluntat de superar-ho, doncs allà estem.
Els jueus no tenen dret a escoltar la ràdio. Hasta això els hi van prohibir.
És que el que va ser l'època dels decrets nazis és algo tan inhumà i tan... jo a mesura que anava llegint els decrets que legalment, perquè sobretot el tema era que legalment els nazis anaven traient, és inimaginable, sembla sense ciència-ficció, però la societat ho acceptava, trobava normal que un jueu no pogués sentir la ràdio, que tingués que entregar els instruments de música, etc.
Perquè les prohibicions, es veu que eren tantes que era impossible recordar-les, no?
Era una prohibició darrere d'una altra. I amb això faria una nota petita dient que hi ha un barri a Berlín que és... a veure si em surt el nom... Schönbrunn. El barri de Schönbrunn, on en un petit carrer han col·locat les pilones, com si fossin llums antigues, sí. I on van col·locant tots els decrets que van anar sortint.
Mare de Déu. Canviar d'escriptor a periodista, jo hauria fet el mateix. Veig que tu què et consideres més, escriptora o periodista?
Escriptora.
No som assassins. Aquesta és la diferència amb els altres. Això va perquè no es va passar factura de venjança, no?
Evidentment, jo no vull passar cap factura de venjança, sinó al revés. Penso que l'amor supera l'odi, però oblidar mai.
Bueno, aquí hi ha una cosa molt grossa que explica. Es diu deportacions que tenien que fer les llistes els propis jueus.
Sí, sí, sí.
Devia això, ser jo, ja, vamos, el sumum, no?
Això és el cas de la cosina germana del meu pare, que va ser traslladada a Teresín, al gueto de Teresín, i que col·locaven els jueus a treballar allà al gueto, i amb ella la van col·locar a administració, i va tindre que escriure el seu propi nom i el del seu fill amb les llistes de transport.
Mare de Déu. La cultura sempre ha distingit a Israel, no?
Penso que sí, penso que això sí que és algo realment que la comunitat jueva i la identitat jueva dona des d'un inici de la teva vida, que els pares tenen l'obligació de formar els nens a partir dels 3 anys.
La Creu Roja no es preguntava per què perseguien els jueus.
Bueno, jo el tema de la Creu Roja, el comportament de la Creu Roja Internacional durant la Segona Guerra Mundial és un tema que m'agradaria estudiar perquè...
Té tela.
Té tela marinera.
Té tela, eh? Els alemanys veien amb els danesos l'ancià de raça ària.
Sí, sí, sí. I els danesos van ser, per una altra banda, el país més democràtic durant la Segona Guerra Mundial, perquè el seu rei, quan el rei, quan li van dir que tenia que entregar els jueus, va dir que els jueus eren danesos com els altres.
I, bueno, i es va posar l'estrella, ell, al braç.
Exactament.
Els que van arribar a Auschwitz l'any 40, a Auschwitz l'any 44 van salvar la pell perquè era el final de la guerra, no?
Aquests, de miracle.
De miracle, no? Els nazis varen fer mal, però els comunistes ho varen acabar de destruir. És sí, així, sí, això?
I tant, i tant. Tant un com els altres van massacrar amb una societat.
Mòmies caminant, la gent no es preguntava d'on venien, aquella pobra gent que anava això caminant ser, com a zombis?
Va ser terrible quan van obrir les portes dels camps d'extermini i aquella gent que estaven allà, que eren com mòmies realment, que eren cadàvers caminant. Quan els altres els van veure, allò era terrible.
Amèrica era la terra promesa pel poble d'Israel?
Per tots els jueus que van patir la Segona Guerra Mundial, Amèrica era la terra... La terra promesa era Israel, però realment el futur era anar a Amèrica, o el present en aquell moment era anar a Amèrica.
Era Amèrica. A Pavel li van robar la seva innocència, no?
I tant. De petit ja li van robar la seva innocència.
Bueno, i fins aquí, perquè tu has tingut que fer de detective, oi, Dori?
Sí, la veritat ha sigut una feina detectivesca, però molt maca també, perquè he pogut connectar dels 5 nens de la novel·la amb un directament que és supervivent i dels altres 4 amb els fills o descendents o familiars que estan arreu del món. I tots ells m'han donat tot el que han trobat de documentació, a part del que jo tenia a les 7 caixes, perquè pogués testificar la veracitat del contingut.
Bueno, doncs fins aquí. És el segon llibre de la Doris Schottenheimer, La caixa 8, dona una visió molt exacta de la vida del poble jueu durant l'ocupació alemana i el nazisme. Llegiu La caixa 8 de Doris Schottenheimer. És preciós.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
The perfect stranger.